Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs continuem a voltes amb el turisme. D'una banda, perquè l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, vol que els creueristes que passen menys de 12 hores a la ciutat paguin més de 4 euros de recàrrec municipal a la taxa turística per l'ús intensiu, diu, que fan de l'espai públic. I l'alcalde, recordem, també vol eliminar el 2029 tots els pisos turístics que hi ha a la ciutat, uns 10.000 aproximadament. Molt bona tarda, sóc Yolanda Canales i t'expliquem aquestes intencions a l'Ajuntament. Però què pensa de tot plegat des del sector? A COPE hem parlat amb Amancio López Seijas, que és president del grup Tusa. Considera que l'alcalde l'encerta quan diu que no renovarà llicències als apartaments turístics. Ara bé, també avisa que una ciutat sense turisme està en decadència. Ens ho explica la Mar Puerto.
Sí, el president del grup hoteler Otusa, Amancio López Seijas, ha fet costat a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ha avançat que no renovarà la llicència als 10.000 pisos turístics que hi ha a la ciutat. López Seijas creu que s'actua tard per plantar cara a una activitat que fa competència deslleial al sector hoteler i que genera d'altres problemes.
Pero probablemente eso sea el menor de los problemas. El otro problema es los problemas que genera de convivencia. Es obvio que donde está una familia viviendo, o bien de gente mayor, o bien con los niños, o simplemente el que sea, no es compatible con una actividad de un negocio y de un turismo. Yo creo que este es el primer tema que se plantea, pero después hay otro, todavía quizás de mayor envergadura, que es el hacer inhabitable las ciudades, o que no haya viviendas, o que se encarezcan muchos.
En declaracions al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, Amancio López ha qüestionat que una activitat com el turisme, que genera riquesa per molta gent, hagi d'estar gravada amb una taxa o impost com si fos una activitat perjudicial.
Pero claro, se penaliza aquello que uno considera que es una actividad nociva y se le ponen impuestos especiales, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, etc. Si pensamos que el turismo es lo mismo, pues entonces habrá que hacer lo mismo. Dice, es que paguen por lo menos. No, ya pagan mucho. Que dice, la riqueza se genera ahí. Y se genera una enorme riqueza que se reparte por todas las ciudades. Muchísima gente vive directa e indirectamente con el turismo.
Un turisme que, per cert, Yolanda, s'incrementa a grans nivells ara aquests mesos d'estiu, sobretot arran d'aquesta segona quinzena de juliol i principis d'agost.
Doncs bé, ara la Mar ens comentava precisament això, que ara el turisme s'incrementa. Doncs és que tenim una radiografia de com és aquest sector a Catalunya. D'entrada, sabem que l'any passat Catalunya va acollir el triple de la seva població en turistes i el nombre d'estrangers s'ha duplicat en dues dècades. I, efectivament, gairebé la meitat d'aquests visitants arriben entre juny i setembre, una xifra que es manté inamovible pràcticament els últims 20 anys. Nando Fandiño.
Així és, a Catalunya l'any passat 27,2 milions de persones van dormir almenys una nit a hotels, càmpings, apartaments turístics, de turisme rural o albergs. Això suposa més del triple de la població de Catalunya, la qual està al voltant dels 8 milions. Les dades confirmen l'auge de les arribades d'estrangers a Catalunya, que ha estat constant des de principis del segle XXI, excepte en el 2009 i el 2020. De fet, l'any passat Catalunya va pràcticament arribar a nivells del 2019, amb 15,6 milions de turistes estrangers tots dos anys. Tot apunta que el 2024 superarà tots els registres, ja que fins al maig 5,5 milions d'estrangers ja han pernoctat a Catalunya, prop d'un 11% més que l'any passat i el 2019. La professora investigadora de la Universitat de Barcelona, Anna Torres, ha defensat que el turisme massiu té greus conseqüències pels barris catalans.
Per tant, es perd el comerç local, però és que a més també es perd el que fa barri, no? I llavors entrem en una tematització turística dels barris que fa que perdin no només població, perquè la gent deixa de voler viure allà, no només pels problemes, pels preus, sinó perquè, bueno, no té essència de barri, no?
D'altra banda, pel que fa al turisme nacional, que inclou els propis catalans que fan turisme intern, després del daltabaix del 2020, el nombre d'arribades domèstiques va augmentar amb força fins a arribar al màxim històric el 2023, d'11,6 milions. La xifra dels primers 5 mesos d'enguany està un 3,6% per sota que la del mateix període del 2023. Anna Torres considera que el turisme de proximitat té diversos punts a favor que no té el d'estrangers.
També el xoc cultural, no? Tenir un turisme més de proximitat amb una cultura més similar a la catalana, pues clar, és menys disruptiu a nivell cultural, no? També de pues, determinats comportaments que poden ser agressius o que poden generar malestar a la població local, clar, un turisme de proximitat pues, és menor, no?
Entre els estrangers i els domèstics, els 27,2 milions totals de turistes del 2023 suposen un auge del 85,8% respecte al 2003. Segons la mateixa estadística de l'INE, el conjunt de persones que han pernoctat com a mínim una nit a allotjaments turístics catalans des de l'inici del segle XXI va arribar als 450 milions al maig del 2024.
2:25, repassem la informació de serveis. En les últimes hores semblava que la temperatura, semblava, no? De fet, la temperatura ens havia donat una petita treva, però aquesta treva ha durat molt poc. Aquest diumenge, i gràcies, i és que avui tornen a tirar cap amunt aquestes temperatures, i atenció perquè només és l'inici d'una nova calorada que ens afectarà aquesta setmana. Però d'entrada, avui els cels estaran serens pràcticament arreu i la majoria de valors es mouran entre els 29-33 graus. Fins i tot es podran arribar als 36 a les Terres de l'Ebre. Tenim ara 30 graus a Barcelona, 31 a Tarragona, 27 a Lleida, 31 graus també a Girona i 27 a Andorra la Vella. També és moment de sortir a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit i ens ho explica des del Servei Català de Trànsit, la Fina Araque. Molt bona tarda, Fina.
Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments comença situant a l'autopista P7 a l'altura de Montornès del Vallès. Hi ha un carrer tallat per un accident entre un camió i un turisme en sentit barceloní i provoca retencions de gairebé 6 quilòmetres des de l'altura de la Roca del Vallès. També destaquem en el tram sud de l'autopista P7 hi ha hagut un incendi de vegetació. Encara queda un carrer tallat a l'altura de Vilafranca en sentit sud, tot i que la incidència ja no provoca retencions. També destacarem a l'extrem sud de l'autopista P7 per unes obres hi ha retencions entre Masdenverge i Ulldecona en sentit sud. Acabarem situats a les rondes de Barcelona, concretament a la ronda de dalt. Les obres de cobertura a l'altura de Vall d'Hebron tallen el carril esquerre en els sentits de la circulació i provoquen retencions, sobretot en sentit Llobregat, des de l'altura d'Horta. De moment això és tot. Molt bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I continua el degoteig d'agressions a funcionaris de presons. Hem conegut un nou cas que hauria tingut lloc aquest cap de setmana. Una interna de Mas d'Enric, a Tarragona, hauria intentat matar a una treballadora del centre. Els sindicats de presons diuen que va intentar asfixiar-la amb una corda, mentre que des del Departament de Justícia ho rebaixen a una agressió, com ens explica Lian Ledesma.
Tot va començar amb amenaces de mort de l'agressora, ja coneguda pel seu comportament violent, cap a una altra interina per un conflicte desconegut. La treballadora del centre va intervenir i va portar la reclusa a la seva oficina per tractar de calmar-la. Malgrat això, la reclusa va intentar continuar la persecució del seu objectiu. Al pati, la treballadora va intentar aturar-la agafant-la del braç, moment en què l'agressora la va atacar amb una corda i posteriorment li va arrencar un grapat de cabells. Ho detalla Alberto Gómez, coordinador de CESIF Presons a Catalunya.
Entonces la va arrastrando por el patio con la intención de estrangularla y con la suerte de que se rompe la cuerda de la misma presión ejercida y de la fuerza que hacía la funcionaria, pues se rompe la cuerda y la interna no para ahí, sino que le agarra del pelo y bueno, le arranca un trozo de cuero cabelludo y esas son las imágenes que han circulado por la prensa.
CESIF responsabilitza d'aquests actes a la responsable de justícia Gemma Obassar i al director general de Serveis Penitenciaris, Amán Calderó, per fomentar un clima d'impunitat.
Tanto la señora Obassar como el señor Calderó y el partido al que representan se han preocupado de blanquear la institución, de hacer ver que las prisiones son de campamentos de verano, cuando la realidad es mucho más preocupante y más cierta, y es que desde el año 2016 hay una escalada de agresiones, de incidentes y de funcionarios y funcionarias lesionados por causa de una agresión de un interno que no lo han sabido parar de ninguna manera.
L'argument de CESIF amb la denúncia és que ha estat un altre intent d'homicidi produït als centres penitenciaris, contrari al que assenyala el Departament de Justícia, que ho nega, afirmant que ha estat només una agressió.
I abans d'acabar, un parell de punts. La Policia Nacional ha detingut 25 persones acusades de formar part d'un grup criminal que es dedicava a afavorir la immigració irregular. L'entramat estava especialitzat en suplantar les identitats de les persones migrades i superar els tràmits per obtenir la nacionalitat espanyola a canvi de quantitats econòmiques que podien arribar als 3.000 euros. I els Mossos han detingut 3 homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric. La policia va intervenir en una nau del polígon industrial Campllong de Balaguer, on es van intervenir 2.139 plantes de marihuana. Doncs la informació continua ara mateix, on et seguim explicant tot el que t'interessa a Mediodia COPE amb Pilar García Muñiz. Molt bona tarda.